Senyores i senyors, amb tots vostès, Via Lliure, amb Marta Cailà.
Bon dia, benvinguts al Via Lliure d'aquest diumenge 10 de febrer. Directament us explico que en aquesta hora de programa parlarem d'un senyor molt interessant, un empordanès, que és conegut com el Nostradamus català perquè va fer prediccions molt interessants. Per exemple, va predir que Catalunya s'independitzarà l'any 2029 i que els Estats Units s'enfonsaran i cauran en una segona guerra civil. Va dir coses molt curioses, aquest home, i va fer prediccions que s'han complert. Això per començar. De fet, ja tenim el seu net aquí assegut a l'estudi disposat a parlar del seu avi. Entrem a matèria. Bé, tal com us acabem de dir, avui tenim com a principal convidat del dia el net d'un senyor molt interessant. El vàrem descobrir llegint l'Ara Tu, que és el magazín dels diumenges del diari Ara. De fet, vàrem comentar aquell reportatge aquell dia per antena. Ens parlava d'un Nostradamus català, un senyor que es deia Alexandre Deulofeu, empordanès, que va desenvolupar una teoria anomenada la matemàtica de la història i va fer prediccions molt interessants. Ens va cridar molt l'atenció i com que vam veure que el seu net, que es diu Juli Gutiérrez Deulofeu, estava investigant tota la teoria del seu avi i volia publicar-ne un llibre, vam dir, el convidem. Total, que tenim avui, tal com us acabem de comentar. Què tal, Juli? Bon dia.
Molt bé, encantat d'estar aquí.
Gràcies per venir al programa.
Només faltaria.
Escolta, no sé com vas descobrir aquesta història del teu avi. Tu ja sabies de petit que ell feia aquestes prediccions? T'ho havien explicat els teus pares? Com ha anat aquesta història?
No, de petit, el meu avi tenia un mas a Ordis, que està a la vora de Figueres, i aleshores el veies córrer per allà sempre amb llibres i amb gent més o menys curiosa parlant de temes que anaven més enllà d'allò que allò ens interessava a la nostra edat, no? Però sí que sabíem que deia, doncs, que sembla que Catalunya seria independent l'any 2029, doncs que Alemanya manaria a Europa, aleshores que el comunisme no aniria enlloc. I això des dels 14 a 15 anys, doncs jo no sé d'esquerres, vaig aprendre alemany i, bueno, i em sentiré català una mica a la força, no? Per el que deia l'avi. En aquells moments totes aquestes coses doncs semblaven una mica allunyades en el temps, estem parlant de l'any 72, 73, no? Esclar, ara, doncs, l'any 2013, doncs, guita, Catalunya diu que vol ser independent, diu que ho diu, Alemanya sembla que mana a Europa i el comunisme és un mal o bon record, no? Per tant, Deulofeu no anava tan desencaminat. El que era una cosa anecdòtica es converteix gràcies a Abelardo Gavancho, que era un militar argentí, doncs, que el va conèixer i el van portar a l'Argentina a parlar de l'Argentina com el far del món futur. Doncs jo aconsegueixo amb aquest senyor, que ja sóc una mica més gran, i ell m'introdueix amb aquesta teoria una mica més enllà de l'anècdota, no?
I tu comences a descobrir unes coses del teu avi que t'havies al·lucinar.
I jo començo a excitar. Excitar és la paraula.
A dir, però escolta, què va fer aquest home?
Sí.
Perquè ell va desenvolupar tota una teoria. És complicada d'explicar. Ara no tindrem temps de desenvolupar-ho.
Sí, bàsicament,
això,
no? Què diu Deulofeu? Fem molt ràpid. És a dir, hi ha civilitzacions que han existit al llarg de la història. Grecs, egipcis, mesopotàmics, sí. Ningú dubta. Van existir i han desaparegut. Fins aquí tots estem d'acord. Però ell va una mica més enllà i diu, totes han durat el mateix temps i totes han aconseguit els mateixos èxits i els mateixos fracassos. Per tant, segons Deulofeu, que no tenia pèls a la llengua, diu, els egipcis coneixen l'energia atòmica. Una votada més o menys de Deulofeu. La qüestió és que era per provocar una mica provocar el personal, no? Sigui com sigui, a partir d'aquesta teoria històrica, Deulofeu diu, doncs ara ens estem en un cicle, que és el cicle occidental, amb unes característiques determinades, i que ens portarà, malauradament, si no canviem aquesta deriva, allà on han anat a parar totes les civilitzacions, és a dir, el no-res. Aquest fatalisme, doncs, és el que el mou, malauradament, durant molts anys de la seva vida, i que a mi m'hauria de canviar.
Escolta'm una cosa, però quan deia ell que els egipcis coneixien l'energia atòmica, això ho deia seriosament o ho deia, com tu dius, per provocar? Ell s'ho creia perquè aleshores era una mica... O sigui, a veure, clar, una cosa és que ho digui per provocar i una altra cosa és que s'ho cregui. Aleshores a mi canvia el punt de vista,
vale.
D'aquest home.
Molt bé, jo diria, al final hi ha dues conclusions o dos camins, és a dir, ho diu seriosament? Potser sí. Ho diu en broma? Potser també.
No ho saps, tu.
Jo em temo que ell n'estava convençut. Clar, dius, quan un senyor diu això, dius, tanquem el llibre, pleguem, no? Però, esclar, al mateix moment que t'està dient aquestes coses, que ell argumenta amb raonaments més o menys parascientífics,
sí,
t'està dibuixant o diagramant el futur del món. Clar, quan això ho fa l'any 50 o l'any 34, que és quan comença a escriure Catalunya i Europa Futura, i et comença a dir coses com que Iugoslàvia no sobreviurà doncs, a l'any 2000 o que l'imperi moscovita, que en aquell moment ja és la Unió de Repúbliques Soviètiques, també s'ensorrarà a l'any 2000 i et fa uns gràfics que te'ls pinta l'any 34 i l'any 36. I tot això avui dia es compleix, dius, ja, poder que ens hi comencem a pensar, no?
Però també devia pronosticar coses que no es van complir, o no?
Jo no conec cap.
Cap?
Cap. Cap.
Ara sí que m'estic espantant.
Ara t'estàs espantant.
Vols dir?
No, cap ni una. És a dir,
tot el que va dir que passaria ha passat?
Tot el que va dir que havia de passar en aquestes dades, tot ha passat. És a dir, què deia? Què ens falta? Veure la decadència absoluta dels Estats Units. I van de caps. I van de caps. Estats Units és un miratge. Ja des del segle XIV, amb Lluís XIV o XVI, el poder s'inventava una imatge per enganyar el poble. I el poble se l'enganya en el segle XIV i el segle XXI. Jo dic que en el segle XXI més que mai. Perquè les nostres pors són més grans que fa mil anys, per raons diverses. Cauran els americans. Però també deia que Catalunya seria independent l'any 2029. I jo dic, Catalunya seria independent, i tant, malgrat els catalans. Perquè qui realment li interessa la independència de Catalunya és els alemanys. Perquè Alemanya ha de ser, com deia Deulofeu, la mestressa d'Europa al segle XXI.
Explica'ns-ho això, per què a Alemanya li interessa la independència de Catalunya?
Aviam, és
perquè,
dir...
clar, la gent a casa deu estar al·lucinant, eh? Francament, no ens interessa a nosaltres la independència, i els interessa als alemanys.
Jo, pel que veig, és així. Jo no sé si els alemanys són conscients d'això. Però els aconteixements, el que està passant en aquests moments, quadraria perfectament amb el que diu Deulofeu. És a dir, Deulofeu, dintre la seva teoria de la història, de les cultures, situa dintre les fases de contracció o de... sí, imperials, diferents imperis que succeeixen al temps, no? Sí. A Europa tenim Espanya, va per França, Anglaterra, i en aquests moments Alemanya és la que sembla que talla el bacallà en el món occidental, no? Clar, segons Deulofeu, Alemanya ha de manar a Europa. A qui li fa la competència a Alemanya? Als estats. Els estats que tots neixen amb la modernitat, a partir del 1450, primer els reis catòlics i companyia, i que han portat a Europa 400 anys més o menys bons, més o menys dolents. És que tot és molt relatiu, no? Sigui com sigui, el temps dels estats ha finiquitat, s'ha acabat. Per tant, ara anem cap a una altra concepció, que és la que no entenen els polítics. És a dir, sí que anem cap a una Europa unida, i tant, indiscutiblement, però no una Europa d'estats, sinó una Europa de nacions vernacles, aquelles que han estat sempre en allà. Però com que aquestes nacions vernacles, segons el cicle històric, encara es troben en una fase d'unificació territorial, la nostra llibertat a l'endemà de la independència serà curta i relativa, perquè no ens la sabrem guanyar. Aleshores, caurem tots sota un poder molt gran, que serà l'Alemanya del Quart Reich, digue-li com vulguis, a manera del que va ser Roma en el seu moment, no? Clar, els alemanys contra què han de lluitar? Doncs, bàsicament, contra uns estats que encara són aparentment poderosos, Espanya o França. Però clar, si Espanya o França aconsegueixes que es desterotin, que es trenquin, clar, llavors tindrà un seguit de petites nacions que en teoria estan agraïdes a aquest poder alemany que ha aconseguit el que estan buscant.
Quina recargolamenta per això.
Evidentment, les coses no són senzilles.
Tu ets conscient que ara des de casa ens deu estar escoltant gent que deu pensar, però aquest home ens està explicant aquí unes teories que suposo que el teu avi provocava aquestes reaccions. Jo no sé com se'l prenia en la seva època.
Mira, el meu avi hi ha un fet molt curiós. Ell no tenia mà esquerra.
No teníem esquerra.
Ni paciència. Pensa que quan és molt jove se'n va estudiar a Madrid, perquè era un home catalanista de pro, i el seu pare diu, aquí m'ho posant a la presó, pensa estudiar a Madrid. I a Madrid se'n va amb Dalí, que eren molt i molt amics, allà a l'Acadèmia de Sant Fernando, i coincideixen doncs amb Buñuel, amb Lorca, amb Alberti, amb totes les patums culturals. Ell s'avorria amb aquesta gent.
Era especial. O sigui, per avorrir-se amb aquesta gent,
sí,
que mira que tenien tema, eh?
Sí, però esclar, Deulofeu considerava que el tema d'aquesta gent no anava més enllà. Ja. Del no-res.
No l'alimentaven, a ell.
En absolut, ni tan sol servia, jo diria que tampoc a la humanitat de poca cosa no se serveix, no? O sigui, dèiem, l'ésser humà des de que apareix fa molts milions d'anys, o mils, els que siguin, tal i fot. S'està equivocant sistemàticament en el mateix. Per tant, o anem a buscar les causes d'aquest fracàs, que l'hem de trobar en la filosofia, en la incapacitat de contestar les grans preguntes, qui som, on tenim i on venim, o no perdem el temps. Clar, discutir sobre allò que es discutia, no? Si hem de tallar un ull en Buñuel o hem de criticar la societat burgesa al nostre temps, doncs, bueno, això amb ell no
és molt important. Aleshores, què, es va acabar allunyant d'aquesta gent?
Sí, amb en Dalí va ser amic tota la vida, perquè a Figueres es trobaven cada dia, però no, ell va viure sol, que potser seria un dels seus grans errors, no? Viure sol,
va quedar apartat,
lluny dels cenacles culturals i acadèmics, i per tant la seva teoria és com una, mira, un empordanès,
com un il·luminat, no?
Sí, un tocat a
com si estigués
muntana.
Tocat del bolet, una mica.
Aquí el perill de dir, clar, Deulofeu era Nostradamus, jo vas al tanto, perquè agafes Nostradamus, intentes llegir i no hi entens res, és a dir, pots interpretar el que vulguis amb Nostradamus i amb molts d'aquests profetes. En canvi, quan agafes Deulofeu, un llibre de Deulofeu, dirà, l'any 51, després quan torna a l'exili, diu, Alemanya serà l'encarregada, l'acte provocarà la definitiva desaparició de la cultura clàssica. I avui dia Grècia s'està morint gràcies als suïcidis de la societat per raons econòmiques provocada pels deutes que tenen amb els bancs americans, alemanys. No? Clar, per exemple, l'altre dia aquell col·laborador vostre, en Gonzalo Bernardo, sí, fa molta gràcia, perquè hi toca molt. Diu, és que la crisi europea no és real, és virtual, són els alemanys que ens estan... I és així. I fa dir, són els alemanys. Jo dic, són els alemanys, no són els anglesos, no són els francesos. No és casualitat que Alemanya hagi fet el que hagi fet i ara ens ho estigui fent pagar a tots. No calen tancs, no cal Auschwitz, no calen camps de concentració. Amb l'economia ens estan destrossant. Ah, dèiem, Catalunya va ser independent. Els catalans no estan fent res per aconseguir-la. Absolutament res. En canvi, la senyora Merkel va aconseguir que el senyor Zapatero hagués de canviar la Constitució sacrosanta d'un dia per l'altre. Es va fer, ningú se'n va enterar, ningú va protestar. Per tant, la sobirania dels estats ja està posada en entredit. Per tant, és el moment d'aprofitar. I més quan l'estat espanyol, que tenim uns dirigents que jo penso que pequen o tenen problemes mentals molt greus. És a dir, o són males persones o són imbècils.
Això, escolta, aquestes declaracions ja t'espavilaràs tu després amb les conseqüències,
sí,
eh?
Sí, correcte.
Però per què ho dius, això?
Perquè, és a dir, no volen que Catalunya se separi d'Espanya, però no fan més que posar entrebancs a la petita capacitat d'autogovern que tenim, no? Avui sortia a la Vanguardia, doncs, que tornem a fer toros a Catalunya encara que els catalans hagin dit que no. Són petites tonteries, però te'n dones compte que el govern espanyol ha perdut totalment el nord. I això el portarà, probablement, a perdre els papers. Hi ha una reacció que fins i tot els catalans, estic convençut que si ara ens donessin unes coses millors, aquest
neguit... Això ho diu molta gent, que se'ns tractessi millor potser aquestes ànsies independentistes...
Aquest neguit desapareixeria.
Sí, quedarien més diluïdes. Anem a parlar de les coses que ell va predir i que es van complir. Va, som-hi. Per exemple, el teu avi va predir l'any 34 que hi hauria una segona guerra mundial i que Alemanya perdria.
Correcte, és a dir, ell compara els fets del passat amb els fets del futur. És a dir, en el seu moment l'imperi teutònic, que durava 550 anys com tots els imperis de mitjana, va passar per unes fases determinades. Això és, ell diu, fa l'extrapolació i a dintre de l'evolució dels imperis a Europa troba que hi ha un imperi, que és alemany, que és molt més jove que l'espanyol i que el francès, i que, comptant el moment que ell decideix que es comença a provocar la unió aduanera alemanya amb Bismarck i tot això, ell considerava que aquí començava...
Era com un cicle.
Exactament, començava la fase agressiva, que podia ser agressiva militarment, o econòmica, o mentalment, o política, tal i fot, això depèn de cada moment, i que Alemanya estava cridada, doncs, a dominar Europa. Què havia de passar? Que xocaria amb els desitjos dels altres imperis.
Sí.
I ell situava aquesta cosa, doncs, entre els 20, els 30, els 40, exactament ell no va dir mai que fos 45, no? Però sí que deia que estava prevista pel segle XXI aquesta primera tongada, diguem-ne, bèl·lica alemana. Fins i tot havia arribat a dir que la segona desig de domini alemany també seria bèl·lic als anys 60.
Aquí es va equivocar.
Aquí, sortosament...
Perdona, aquí tenim una equivocació. Aquí equivocar... Tu has dit que no es va equivocar mai, eh?
No s'equivoca mai en el sentit que, esclar, quan ell fa la matemàtica i la història, fa aquestes primeres prediccions, ho fa en un moment en què, sent alcalde de Figueres, ha de marxar degut a la...
És que va ser alcalde... És que, clar, no hem explicat.
Clar.
És que ens hem deixat... Ui, és que hi ha molta teca, Juli.
Deu fer una dona per 25 minuts, dona per 14 o 15 setmanes.
Ja ho sé. Clar, és que va tenir una trajectòria... A veure, el teu avi... Ara continuem això de la guerra.
Sí, sí.
Però el teu avi va ser farmacèutic...
Era farmacèutic.
Químic... Va ser alcalde accidental de Figueres per Esquerra Republicana quan va esclatar la Guerra Civil. Va ser músic.
Ah, sí, també.
Va ser poeta.
També.
I va ser pagès experimental.
Evidentment.
Al·lucina amb notilles, eh? Perquè, més, o sigui, quantes coses.
Moltes coses. Per exemple, quan ell va a l'exili exercirà bàsicament de pensador. A l'exili es dedica a pensar...
Però de què guanyava la vida, aquest home? Perquè pensant això no dona calés.
Feia de música ambulant.
Ah.
Havia treballat en una fàbrica de galetes, en una fàbrica d'avions...
I això del pagès experimental, què feia?
Quan ell se'n va, quan travessa la frontera...
Tornarem a la guerra, oients, un moment, sé que ens estem apartant, però és que la vida és interessant.
És que la vida és una tòmbola, eh? Deulofeu se'n va a Perpinyà, a casa dels Pitxot, que ara tenen els...
Sí.
I allà, doncs, s'aixopluga, aquests dies en què hi havia les ràtzies a Perpinyà, buscant, doncs, els exiliats més o menys perillosos pel règim. I aleshores allà, com que s'avorria i no podia fer gaire res, que no podia sortir de casa i no podia fer de pagès perquè no podia sortir de casa, doncs a la terrassa de la casa dels Pitxot va començar a fer cultius hidropònics, allò amb aigua i...
Sense terra. Tot,
sense terra.
Cultius sense terra.
Sense terra, més amb química i prou.
I existia això en aquell moment o no?
En aquell moment estava molt poc desenvolupat. Israel, evidentment, segurament sí, però no, Israel no, no existia aquell lloc. No? Cara. No, clar. Doncs no, jo diria que poca gent en parlava d'aquestes coses.
I ell va començar a fer experiments
amb això. Tot això. I tots els papers que escriu sobre aquest tema, que s'endavant per una enciclopèdia, quan torna de l'exili, diu, què em faré d'això, els llenço, no? Perquè els vull, no?
I els va llançar.
Els va llançar tots. Ell llença això, llença les cartes de tots.
Com ho saps que ho va llançar, això?
Perquè
si
ell
saps,
diu,
si ell ho ha destruït.
Ell ho diu a les memòries.
Quina ràbia, no?
A Déu Lofeu...
Hauria estat interessant llegir-ho.
Pensa que dintre el concepte aquests de New Age actual, és a dir, a Déu Lofeu li interessava viure el moment. I, a partir del moment, extrapolar, si vols, el futur, el passat...
Però tu no el veus gens com un il·luminat, aleshores, el
no, home, no,
eh? No, gens, eh?
Il·luminat en el sentit que és una persona que pensa per ella mateixa, que totes les cotilles acadèmiques, ortodoxes i culturals se les passa pel forn.
No, em refereixo a il·luminat com una mica tocat del bolet, que se li anava una mica la pinça, parlant molt col·loquialment. No,
ja ho penso, però quan és petit, per exemple, un professor li diu a la seva mare, amb l'Alexandre no farem res. Ah, llavors un altre professor va dir, no, és que és superdotat. Bueno, superdotat. Té una capacitat mental superior a la mitjana.
Clar.
Per tant, ell anava a la seva... Sí que viu la seva vida, eh? M'entens?
Sí,
ell és un home
sí.
Que està a casa seu i un dia, jo què sé, són les 3 del migdia, van de dinar, està mirant papers i veu una obra d'art en el Museu d'Art Britànic i diu, això em serveix per confirmar la meva teoria artística. També té una teoria sobre l'art,
no? Ah, també té una teoria.
No? Truca amb un professor de Barcelona, en el senyor Bordes, diu, escolta, Bordes, agafa'm dos bitllets que vinc i ens anem... I deixava tot i s'anaven a Londres i tornava cap de dos dies. Clar. Il·luminat en aquest aspecte? Sí, clar. Ara,
però una mica d'esoterisme en les seves teories no n'hi havia?
Sí, n'hi ha, o no n'hi ha,
perquè, clar,
jo no t'ho sé dir.
Científicament...
Però clar, que és la ciència, és un dogma.
Sí, però s'ha de poder provar, o sigui, veure,
sí, ja
no?
Sí, ho sé, però mira, tu i jo, i tots els que estem aquí, estem parlant ara per aquí, per la ràdio, i les nostres, aquestes zones arribaran a mig món, però ni tu ni jo ens posessin ara a haver de muntar tot aquest muntatge, no el sabríem ni com per començar. Sí, estem fent sempre un dogma de fe que això funciona així, i són unes zones, no sé què, o que la Terra rodona, és a dir,
home,
si ja ho sé.
Això sí que està demostrat.
Està demostrat,
això sí, que està...
sí però,
que
jo no,
rodona...
però jo no ho he demostrat, i tu tampoc, i pràcticament ningú. Trobem per
però
cert...
científics sí.
Sí, però clar.
I en canvi les teories del teu avi, els científics no ho han demostrat, saps?
Els científics no els agraden les teories de Déu Lofeu, bàsicament perquè els s'hi trenquen els esquemes. Sí, Déu Lofeu, a partir del meu, la meva mirada a la història, que és el que fa mirar la història, els fets socials, econòmics, mentals, dibuixo el món que ha de venir. Clar, si Déu Lofeu, de tot el que va dir als anys 30, 40, 50, s'hagués equivocat sempre, dius, mira, un altre...
No se'l tindria en compte, el tema és el que tu dius, que,
dius,
que no es va equivocar.
Resulta que no s'equivoca i tampoc se'l té en compte en nom d'aquesta suposada ciència.
Mm. Tornem una altra vegada. Estàvem parlant de la Segona Guerra Mundial, que ell va predir, recordem, l'any 34. I va predir que, segons aquests cicles, perdria. Va predir. Una altra predicció, per anar avançant, entre els anys 48 i 51, el teu avi va deixar escrit que abans d'acabar el segle XX, la Unió Soviètica es desintegraria i que pels voltants del 2000 es reunificaria a Alemanya.
Correcte. Sí, la primera...
Això ho deixa escrit.
La primera... Que... Això està escrit, està als llibres aquí. El tinc per aquí, se'l vols veure després. És a dir, però això ho diu per primera vegada quan està a Montpellier, en unes conferències que fa a la residència intel·lectuals durant l'exili. Aleshores, diu, els alemanys, aquesta vegada, diu, perdran. I penseu que el comunisme no traspassarà les fronteres del que és la URSS i els seus països satèl·lits. Però atenció, el comunisme no sobreviurà al segle. Però és que més diu, i les potències guanyadores d'aquesta Segona Guerra Mundial, que seran França i Anglaterra, l'endemà mateix començaran el seu camí cap a la destrucció i la pèrdua de totes les seves colònies... com va passar?
Les que tenien disposició, sí, arreu del
Índia,
món,
la Índia.
Que les perdrien totes, ell també ho va pronunciar.
Ell va dir això a Montpellier l'any 41-42, devia ser.
Anem a fer una mica de les prediccions de futur, les que han de venir. Aquestes músiques d'avui, a més, són super setanteres aquestes músiques, són antigues, antigues. Mira, ja les hem fet pensant també en el teu avi, perquè clar, ja va viure fa uns quants anys. A veure, hem parlat abans de la independència de Catalunya, que ell va pronosticar que es produiria cap a l'any 2029. Ell també va pronosticar que tindríem una etapa de dificultats, no? Segons aquestes gràfiques matemàtiques, la crisi que estem vivint ara...
Clar.
Apareix dibuixada.
Quan un agafa els gràfics de Déu Lofeu del món occidental... com que també el nostre, se n'adona que a l'any 2000 aproximadament estem a baix de tot del cicle històric.
I quan remuntarem? A veure, segons el teu avi.
Remuntarem, tenim 400 anys per remuntar.
Ui, no, per favor, això no ens ho diguis.
Per tant, diguem molta, no calma, molta calma.
No, però ell no, quan comença per filar la pujada de la gràfica d'aquesta crisi? No comença a pujar, i no, això?
La crisi,
no ens espantis,
les crisis que marca Deulofeu són de personalitat. És a dir, estem a l'època de màxima despersonalització del ser humà. I això és cert. És a dir, avui dia l'ésser humà, amb l'endemà del 45 de la Segona Guerra Mundial, els poderosos de la Terra s'inventen l'estat del benestar. Terrible cotilla que ha fet que l'ésser humà, sobretot l'occidental, hagi perdut la capacitat d'actuar per si mateix i espera que l'Estat, amb una expansió terrible, ho solucioni tot. Si això va acompanyat d'una bona governança, com diu Fukuyama, no hi ha cap problema. Però clar, quan aquesta extensió de l'Estat, és a dir, quan la intromissió de l'Estat a la vida de les persones arriba fins a l'exasperació, com passa avui dia, malgrat que en diem que estem en democràcies,
sí,
i la seva ineficàcia a l'hora de governar és absoluta, com també s'està veient, corrupció, etc, etc, evidentment, aquest punt negatiu que ens marca Deulofeu és una clara...
Durarà.
És a dir, què passarà? Catalunya serà independent el 2029. Per què el 2029 i no el 2030?
Recordem, és que tu parles com si fos... I això anés a passar.
No, això, això és...
Això ho deia el teu avi.
No, això serà. És a dir, mira, jo fa poc parlava...
Tu poses la mà al foc, eh?
Sí, no, i tant.
Però totalment.
Perquè fa...
Jo no sé si la poso tant, sincerament.
Perquè fa 45 anys que hi remeno. I cada vegada que veig que no m'equivoco, jo diria que fins i tot m'equivoco menys que ell...
Perquè tu també fas les teves prediccions?
No,
jo
fa la teoria, l'he posada en paraules actuals.
Tu te l'has fet teva, la teoria, aplicant-la als nostres temps.
I el que veus, no?
Hem parlat de Catalunya, hem parlat d'aquesta crisi, trigarem a sortir. Abans hem citat els Estats Units, que segons el teu avi, o sigui, s'acabaran enfonsant, eh?
Home, hi ha dades perilloses, eh? El senyor Obama, el paladí de la democràcia, i contràriament als republicans, acaba de reafirmar, signant, una ordre executiva que els presidents americans han anat signant al llarg de la història dels Estats Units en èpoques de crisi molt greu, en la qual... El president s'otorga tots els poders per sobre del Congrés, per sobre del Senat, i l'exèrcit, diguem-ne, pràcticament és sobirà, de manera que el poder judicial queda totalment amagat. Aquests dies ho veiem amb aquest nou senyor de la CIA que han posat, doncs, sí, que canvia aquests avions a matar quan interessa, qui vols,
sí,
i de la manera que vols. Clar, si això és la primera democràcia del món, és el que hi ha. Avui tampoc el que ens preocupem més.
Hem de tenir por de la Xina? Perquè el teu avi va veure el poder de la Xina, també,
sí,
eh?
Sí, també l'ha veure,
Amb això acabem, eh?
Això acabem, sí. Si agafem els gràfics d'Olofalians, veiem que la Xina és una civilització que està a punt d'acabar els 5.100 anys de vida, li queden 200 anys. Per tant, es troba en els últims 250 anys de la seva existència com a civilització. Què vol dir? Que, entre cometes, farà com tots aquests poders, morirà matant. És a dir, la Xina, en aquests moments, té un estoc de lavadores, de cuines, de frigorífics, de tot, que ja no pot vendre, perquè ha venut tot el que podia vendre. I continua tinguent més de 1.000 milions de persones que viuen amb un bol d'arròs a la mà. Per tant, per evitar conflictes interns, hauran a buscar fora allò que no té dintre. Jo deia Tucídides en el seu moment, és a dir, els imperis se sobreexpansionen tant que provoquen el caos en el món. La Xina, per evitar conflictes interns, haurà de fer això. O sigui, en el seu moment, quan va haver-hi la perestroika de Gorbachev, i després va sortir Tiananmen, tots els analistes polítics, tots, i tots es van equivocar, i deien, mira, ara ja el comunisme ha caigut a Rússia, ara caurà a Xina. I una columna que vam fer a l'Empordà, setmanari d'allà de Figueres, vam dir, ni pensar-ho. I, evidentment, al cap de 4 dies, els tancs van acabar amb els nanos que hi havia a Tiananmen, no? I la Xina ha entrat en un camí imperialista, en aquests moments és el país del món que dedica més diners del PIB a augmentar el seu exèrcit, l'atenció en el Pacífic, perquè aquella silla entre Japó, Xina i Estats Units pot amenaçar alguna cosa més que no pas la diplomàcia, i això poder ho demostraria el fet de que Obama estigui signant aquesta ordre executiva. Per tant, Xina és el gran perill del segle XXI.
Podria haver una guerra en el futur
entre
Xina i...
Jo penso que... Sí, evidentment, entre Xina i Estats Units. És a dir, fa 4 dies vam tenir unes guerres sagnants a Europa en els Balcans, cosa que semblava impensable i impossible. És a dir, hem evolucionat prou com perquè les guerres es deixin de produir? Jo em temo que no.
En fi, aquí teniu les teories d'Alexandre Deulofeu, que ha investigat el seu net, el Juli Gutiérrez Deulofeu. Crida molt l'atenció. Jo no sé si posaria la mà al foc. Clar, tu les coneixes a fons. A mi em sembla molt curiós que una persona pugui endevinar el que passarà en el futur, i com que tendeixo molt a trepitjar de peus a terra, em costa, no?, de creure tot això. Portes molts anys tu investigant-ho, i de fet, recordem-ho, escriuràs... Estàs escrivint un llibre que encara no té data de publicació, però que estarem pendents, perquè la història és apassionant, eh? I t'agraïm moltíssim que avui hagis vingut al programa per explicar-nos en 25 minuts el que has pogut.
El que hem pogut.
Jo crec que moltes coses, jo crec que han quedat clares. Gràcies,
molt
Juli.
Bé, gràcies a vosaltres.
Adéu.